l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Són 2:15 del vespre, d'avui 2 de novembre del 2020. Poc més podem demanar, la veritat, de l'últim Tribuna Preferent que vam fer dilluns passat, el d'avui. 6 punts de 6 possibles, la primera victòria de la temporada, la primera també fora de casa, 4 gols a favor, quan només, recordem, se n'havia marcat un, i cap en contra. Aquest centre d'Esport Sabadell ha agafat embranzida contra el Leganés i contra la Ponferradina en els últims dies, i el panorama ja sembla una altra, la veritat. Notícia, per ser confirmada, d'aquesta mateixa tarda. Amb la derrota de l'Alcorcón a Logroño, el Sabadell ja pot dir que dormirà uns quants dies sense aquesta etiqueta de fanalet vermell de la Lliga Smartbank. Ho va dir ahir Antonio Hidalgo. Compte que no s'ha fet res encara, que només són 2 victòries en una Lliga de 42 partits que encara no han tret el cap de la zona perillosa, però aquesta primera patata calenta que tenia l'equip finalment no ha acabat explotant. Ben al contrari, reforç anímic, també gestió excel·lent de minuts, en parlarem avui, en una setmana que ens torna a portar un doble esforç a casa, això sí, contra l'Almeria i contra el Màlaga. Poseu-vos còmodes, com cada dilluns, perquè tenim avui un bon Tribuna Preferent amb el Roger Benet, de les vies de so, i servidor Pau Vituri, qui us parla en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Comencem.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Minuts i mig pràcticament per sobre del punt de 8:15 del vespre d'avui, d'aquest Tribuna Preferent, com dèiem, del 2 de novembre del 2020, un Tribuna Preferent que, home, el fem amb una altra cara, de la resta de tribunes preferents de la temporada, perquè el Sabadell, com diem, ha aconseguit en qüestió de res, de 72 hores, les 2 primeres victòries del curs. Ha estrenat el caseller de victòries, perquè el de punts ja el va estrenar contra el Real Zaragoza, però sobretot aquests 7 punts es veuen molt millor que no pas el puntet que hi havia la setmana passada contra el Real Zaragoza i els 0 punts que hi havia en aquest inici de temporada. Em giro cap a la meva esquerra, cap a l'ordinador, perquè allà tinc avui els meus convidats. Començo saludant el company d'aquesta casa, Adrián Arroyo. Hola, Adri, bon vespre.
Què tal, com estàs, Pau?
Que ets l'únic que no, aquí no li poso la cara ara mateix. No sé si dic que millor.
La càmera en un moment.
Ara sí. Tot bé, no?
Saps què passa? Que és que no estic gens acostumat a fer via Skype als programes, però té coses que s'han d'estudiar, perquè ara mateix el meu ordinador és l'Sporting Castellón en pantalla gran,
oh,
i per això he desactivat la càmera, i en petit ho estic a vosaltres, o sigui, genial. Si voleu, vaig narrant també el que passi al Molinón.
Si no em dius el contrari, 1-0, no? Amb gol de Juca?
Sí, continua 1-0.
Déu-n'hi-do al Castellón, El tenim a un punt i amb 2 partits més. Qui ho havia de dir al principi de Lliga?
Sí, sí, totalment. La veritat és que s'ha anat desinflant fins al punt que el veus ja a la zona baixa de la classificació, i és d'aquells que no te l'esperes, sobretot per, com dius, per com havia començat, no? Semblava que, per mi, a mi m'agrada la plantilla del conjunt orellut. Crec que s'ha reforçat bé en aquest mercat d'estiu, i al final, quan veus que arrenca també, dius, ah, mira, aquests han agafat ràpid, no?, de què va la cosa a segona divisió, però en canvi, amb mala sort, s'ha de dir, perquè hi ha hagut polèmica en un parell de gols decisius de 2 de les derrotes que porten de manera consecutiva, etc. Però com qui no vol la cosa, és la demostració, de fet avui segur que en parlem també, de la Ponferradina, per exemple, no?, que també havia començat molt bé i últimament doncs ha anat perdent posicions, ha anat perdent pistonada, que això és llarguíssim.
Sí.
A vegades et somriu la sort i a vegades se't gira d'esquena, però al final aquesta lliga és molt i molt llarga, i en qüestió de 10 jornades ja n'hem tingut prou per saber els altibaixos que poden haver-hi.
Quan els experts diuen que això és molt llarg, no ho diuen per dir, Quan diuen que aquesta Lliga Smartbank té 42 jornades, no és perquè tingui aquesta xifra exacta, sinó perquè evidentment es fa molt llarga i en 4-5 partits hi ha molta igualtat i pot canviar molt la cosa. José María Cava, què tal, com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
Suposo que content, no? Avui?
Avui sí.
Hem començat bé la setmana.
Si m'ho pregunta fa 10 dies, diria que no tant. Però avui sí, ja, estic mirant també amb el, com a l'Adri, estic també mirant l'esport en castellón, per si no ja, estic una mica malalt tot,
M'esteu fent enveja, m'acabaré posant jo també aquí a l'estudi, i farem acabarem fent la transmi aquí del sí, partit del Molinón.
Si passa alguna cosa ja comentarem.
No, i quan acabi a les 9 tenim partit també, per diria que és per gol, que juga l'Espanyol, per tant, ja per rematar la jornada. Agustí Forrellat, com estàs? Bona tarda, bon vespre.
Hola, bon vespre, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres després de molt de temps, sense tribuna preferent, i ens fa molta il·lusió, m'enfada estar aquí amb vosaltres de nou després de tant de temps.
Deixa'm preguntar-te, Agustí, com està la situació al Creu Alta Sabadell Bàsquet, amb els pavellons, com ho teniu?
Doncs mira, precisament amb vosaltres, que he parlat molts dies per poder-me connectar els dilluns, sempre us he comentat que tenia algun problema o altre pel tema de que estem allà al pavelló amb el bàsquet, i per desgràcia, doncs res, avui ja no podem anar al pavelló, no podem fer la nostra feina. La part positiva és que em puc connectar amb vosaltres, que em feia molta il·lusió, però la part negativa és que ens tanquen els pavellons a les instal·lacions esportives, la qual és una injustícia molt gran. Avui veia el club també que posava diversos tuits, tenen tota la raó del món, l'esport és segur, les entitats fem bé la nostra feina. No tenim la culpa de la majoria dels contagis, perquè amb el temps que portem ben pocs casos hem tingut, i menys per culpa nostra, venien de casa o de les escoles, i penso que els clubs hem de reivindicar la nostra feina, que és bona i segura, i que a més és un tema de, també igual que les escoles, un espai segur pels nanos perquè puguin fer esport. Vull dir que, bueno, emprenyat perquè no podem treballar, però contents per estar amb vosaltres.
Una abraçada, sens dubte, a tots els clubs esportius de la ciutat que estan passant aquesta època complicada amb el tancament dels pavellons. Un d'ells, com dèiem, el Creu Alta Sabadell Bàsquet amb l'Agustí Forrellat, però avui, per exemple, també era notícia el Club Natació Sabadell, ho podeu repassar i recuperar a l'Hotel Suís d'avui amb l'Adri. Recordeu que podeu participar al Twitter amb l'etiqueta TP946 per guanyar productes oficials del Centre d'Esport Sabadell cada setmana. Avui us preguntàvem fa una horeta què és el que més us ha cridat l'atenció de l'equip en aquestes dues primeres victòries de la temporada. I avui giraré una mica el funcionament del programa. En comptes de fer un repàs al que ens diu la gent a les xarxes socials, serà la gent qui em servirà per anar introduint també tots aquests aspectes que veuen on l'equip ha progressat en les dues últimes jornades. Començava, per exemple, el Mengot fa una estoneta a Twitter dient la seguretat al darrere, i comencem amb aquesta xifra oficial de minuts, que són pràcticament 300 minuts, 299 segons l'estadística oficial, després del gol de Zozuli al minut 61 al Carlos Belmonte. Sobretot és un dels aspectes destacats, no? Adri, Murci, Agustí, d'aquest bon tram del Centre d'Esport Sabadell, d'aquesta setmana pràcticament fantàstica. Adri.
És que per mi, al final, hi ha un tema en el futbol que no és només qüestió de l'afició del Sabadell, sinó que és genèric, jo diria, malauradament, que és que sempre es valora tot en funció del resultat, independentment del que succeeix en el camp. Si guanyes estàs content i, per tant, el balanç és positiu. Si perds estàs trist o emprenyat i, per tant, la valoració que fas del joc és negativa. I crec que faríem bé de separar una cosa de l'altra. L'estat d'ànim és evident. Si el teu equip guanya estaràs content i si el teu equip perd estaràs emprenyat. Però, dit això, anem a buscar el per què, anem a valorar com ha jugat l'equip, etc. Vull dir tot això perquè al final el que ha canviat és evident, les àrees, allò que es diu sempre, no? L'encert que tens, doncs és evident que abans amb molt poc et marcaven i que ara portem ja el que deies tu, o el que deia el Sergi Parc avui a l'Hotel Suís, que se m'ha quedat gravada la dada perquè són 5 hores sense que un rival marqui gol al Sabadell, que potser quan ho dius així sona fins i tot més contundent. Demà en parlarem a l'Hotel Suís. Però, vaja, és molt cridanera aquesta dada. Si li sumes a que amb tot el que estava generant abans, ara sí que estàs veient porteria, doncs aquí està el secret. Però és que, insisteixo, que jo crec que el Sabadell, per exemple, a la primera meitat d'Albacete, va jugar millor que no pas, evidentment, contra el Leganés, i fins i tot si m'apures per moments ahir la segona meitat. Però, clar, quan guanyes, evidentment, què has de dir, no? Doncs que el balanç és superpositiu i que ha fet una cosa bona per mi el Sabadell, que és mantenir a ratlla els nervis, les angoixes, aquell punt de dir Uf, és que hem pujat ara a segona, a veure si no... La creença en la idea que sempre es diu, a veure si això ara patinarà una mica quan els rivals són millors, i en canvi ha sabut mantenir-se al marge de tot això. Però la resta és que jo entenc en Toni Hidalgo quan ahir diu, no, si jo ja estava content amb com estàvem jugant en la majoria de partits.
El Raúl Chao ens deia també aquesta eficàcia al davant, per completar una mica l'argument que deia l'Adrià ara, aquesta eficàcia a les dues àrees. Agustí i Murcio, heu notat vosaltres també, suposo que és una evidència, no? Però el canvi, no? El centre d'esport Sabadell d'unes primeres jornades on no volia entrar la pilota, ara amb aquestes ocasions que s'han de marcar, es marquen.
Bueno, jo penso que venim d'un playoff esgotador, hem tingut molt poc temps per fer pretemporada, crec que gairebé aquests primers partits han sigut com si fos una pretemporada on els jugadors s'han posat a punt, els jugadors que venien de segona B han agafat el pols a la categoria, els jugadors nous s'han adaptat a l'equip, Hidalgo també ha conjuntat bé el grup i també està aprenent a la categoria, que ell com a entrenador no té experiència i penso que mica en mica també va aprenent. Crec que hem tingut una mica de mala sort també, perquè podíem haver puntuat a Mallorca, podíem haver puntuat al camp del Rayo, quan vam jugar a casa contra l'Espanyol perfectament podíem haver guanyat o empatat el partit, també es marquen al final. Primera part al Albacete podíem haver fet un 3-0 tranquil·lament com el dia de la Ponce i ja ens han portat els 3 punts. I penso que hi ha una clau aquí, que és Stoikov, evidentment, que és un jugador que per mi és de primera divisió. Macai, que està en un punt que torna a ser el Macai que teníem durant la temporada de segona B. I l'altra clau, per mi, és Capó, que també és un gran jugador, que també ajuda molt en defensa i que és un jugador que té caràcter i que posa caràcter al camp. Vull dir que per mi és una conjunció de coses que són claus perquè l'equip vagi de menys a més, comptant també una cosa que potser no s'ha comentat gaire, que l'estadi ja el tenim en condicions per poder entrenar, l'entrenem en millors condicions, l'equip té que fer menys entrenaments a les pistes d'atletisme i penso que hi ha menys lesions, l'equip està millor i que crec que tot sumat suma que el Sabadell ara mateix està en un gran moment de forma.
I després ho comentarem, però el Sabadell ha jugat ben poquet, de moment a la nova Creu Alta. De fet, els dos partits que ha de recuperar encara són partits a l'estadi, per tant, això també és un punt a tenir en compte. Murci, dispara.
Doncs les dinàmiques, les famoses dinàmiques que té el futbol, no? De que, bueno, en fi, juguem, jo crec que bastant bé a camp del Mallorca, a una estona a camp del Rayo, a casa davant l'Espanyol, i doncs la pilota no vol entrar, o després al partit del Mirandés sí que no van jugar bé, però ells en dues arribades, no?, van fer gol, o sigui, una errada defensiva nostra la van aprofitar i un xut de fora d'àrea la van aprofitar. I ahir, per exemple, tantes arribades que van tenir davant de Macai i no van marcar, no? O sigui, és una mica les famoses dinàmiques de futbol, el que dic. Llavors, sí que l'equip es veu que jo crec que s'ha tret de sobre el zero, el famós zero que teníem amb la classificació. Després jo crec que del partit de Saragossa, que va ser un empat però que podria haver sigut una victòria perquè van jugar bastant bé i la imatge va ser molt bona, jo crec que ja els jugadors potser s'han tret de sobre, que s'han animat una miqueta més. O sigui, jo crec que ja la dinàmica, a lo millor el punt d'inflexió, i mai millor dit, el millor va arribar a la Romareda, no? Amb un bon partit, competint amb tot un Saragossa i mereixent la victòria. Llavors, es va notar també en el partit del Leganés de que, bé, van ser molt millors, però la pilota no va voler entrar. Llavors, és com això, i ahir el mateix. O sigui, arribem quatre cops i marquem tres gols. I després ja del 0-3 sí que ve que la Ponfe va tenir les seves i menys mal, perquè si amb els canvis que havíem fet i tal, si ens arriben a marcar al minut 70 l'1-3, al minut 75 o el 80 el 2-3, encara haguéssim patit, però la dinàmica ara mateix la tenim positiva i la tenim que aprofitar.
El que deia moltes vegades per això de... Com enganyen també les estadístiques, no? Perquè segurament que la Ponfe arribi tant també en els últims minuts és producte, en certa manera, potser d'aquest puntet de relaxar-te quan portes un 0-3 en el marcador, no? I que et veus que la feina pràcticament està feta. No sé si tu, Adri, vas tenir aquesta sensació també, ho vam comentar,
revés,
eh?
I que amb un 0-3 el de casa ha de proposar molt més,
sí,
i per tant
sí.
Arrisca més i es desvesteix una mica al darrere, perquè al final també en aquell tram és veritat que hi ha un moment en el que el Sabadell està força sotmès, però també té, per exemple, l'arribada aquella claríssima d'Ever Pena, que si arriba a habilitar a Néstor Querola, arribava tot sol lliure, sí, de marca.
Una d'Aaron, Rey també, recordo.
Sí, correcte, la d'Aaron també. Al final, és que els partits s'han d'analitzar en funció del marcador. És així. I ahir la demostració la tens, que segurament és el percentatge de possessió més baix del que portem de Lliga, del Sabadell. Hauria de buscar-ho, però estarà així. No recordo gaires partits que el Sabadell hagi tingut aproximadament el 40% de la pilota només.
Mira,
però clar, és que el
no tinc dada exacta, però era, va acabar el Sabadell amb un 38, juraria, que era de possessió.
Sí, a mi em sona també.
I tiro de memòria, el Sabadell és dels equips de la Lliga que més possessió té, per tant, que no arribi al 40, doncs estem parlant això, d'una de les dades de possessió més baixes de tota la temporada.
A mi em va fer gràcia... Ah, perdó.
No,
que em va fer gràcia l'entrenador de la Ponfe, escoltant la transmissió de Ràdio Sabadell, que comentava que ells havien tingut la pilota i que el Sabadell havia jugat molt bé al contraatac. El Sabadell normalment no juga al contraatac, sempre intenta tenir la pilota. En aquest partit li va donar la pilota a la Ponfe i els va sorprendre el contraatac. Ell diu que va quedar com sorprès perquè no s'ho esperava que el Sabadell voldria més la pilota, i en canvi en aquest partit, fixa't els gols, bueno, sobretot el segon és de contraatac i el tercer també, no? I l'entrenador de la Ponfe estava com si li haguessin donat un cop i encara no sabies com aixecar-se, perquè aquest Sabadell no era el que ell s'esperava, no? Això també demostra que aquí està aprenent tothom i que el nostre entrenador d'Hidalgo també està aprenent una mica. O va ser casualitat que fos així, no ho sé.
No, jo per mi aquí el factor diferencial és que en el minut 7 ja vas guanyant i per tant ja t'està bé, ja jugues còmode d'aquesta manera, perquè al final que proposin ells i que em deixin a mi l'espai després, no?
Sí, per mi
suposo que el gol que fan els hi fa canviar tot el panorama, no? Imagino, el Sabadell fa el gol i canvia el panorama, potser els plans que hi havien previstos.
Per mi el punt aquest també, no sé si coincidiràs, Murti, de saber, és a dir, el plantejament del partit inicial, de saber a què vol jugar en un camp com el Toralín, perquè parleu del segon i el tercer que són contracops, però el primer, recordem que és un servei de cantonada que ve d'una acció ràpida que remata Ever Pena tot sol i la treu un defensa de la Ponfe, però era una acció també molt ràpida en aquest sentit del Sabadell. Tens aquesta sensació tu també, Murci, que en els últims partits el Sabadell ha sabut donar amb el clau del plantejament de com es podria desenvolupar el partit?
Sí, ara, com deia l'Adri, no? Si es posem ràpid davant del marcador i coincideixen darrere, el que no farem és no aprofitar-ho, no? Si podem sortir en velocitat, tenim com un punyal com tenim amb l'Stoikov, i ho podem fer, pues s'ha de fer. O sigui, el que no farem és tocar i tocar, com al camp del Mallorca, tot el partit i tenir tota la possessió i em sembla que també el partit de casa davant l'Espanyol vam tenir més percentatge de possessió que ells i que no serveixi de res. O sigui, això està clar. O sigui, si ara tenim confiança per córrer i anar cap endavant, i sobretot quan estem 0-1, pues endavant. O sigui, aquí no hi ha sistemes, aquí hi ha una manera de jugar de com es desenvolupa el partit. I si el partit està per matar a la contra, pues matarem a la contra. Com així va ser el 0-2 i el 0-3, o sigui, està clar.
Heu parlat també de noms propis. No me n'escapo, que el nom propi que està en boca de tothom, més enllà del Dian Mackay, que va fer un tros de partit al Toralín, però si agafem en el global, tothom ha parlat en els últims dies molt i molt bé de Juan Diego Molina, de Stoikov. Qui ho havia de dir també que l'home que va arribar en l'últim minut del mercat de fitxatge seria al final, ara mateix, l'home en el qual se sustenta en bona part, no?, dels arguments ofensius d'aquest centre d'Esport Sabadell. Tros de tram de temporada que porta, de jugador, com deia Antoni Hidalgo, diferencial de la categoria.
Sí, però segurament si no fos perquè va arribar en l'últim minut del mercat de fitxatges, segurament no hagués arribat, perquè era un perfil de jugador
totalment
al qual en el dia 1 de mercat segurament no aspires a ell, perquè et queda molt amunt. I, en canvi, per com es dona el mercat, s'acaba obrint aquesta possibilitat i t'acabes beneficiant d'aquest fet. Però vaja, sí, al final Stoichkov no el descobrirem ara perquè ve de fer 16 gols a l'Alcorcón, però... I, a més, jo d'ahir destacaries, d'ahir, de fet, i de l'últim partit també contra el Leganés, l'associació amb Edgar Hernández, no? Que no, tampoc l'havíem vist massa a Edgar per com havia començat la temporada, el gabanenc, i al final el gol de l'altre dia contra el Leganés és una passada brutal d'Edgar. Ahir, tot i que no és tampoc una assistència com a tal i té molt a dir la defensa de la Ponferradina, també fa molt bé la seva feina Edgar en l'acció del gol de Stoichkov, i més enllà dels gols em dóna la sensació que és una parella que es pot entendre per com és Edgar de jugar d'esquenes, de facilitar l'arribada d'un segona línia, i per com és Stoichkov, que és precisament un arribador de segona línia. Crec que aquesta parella ens pot donar alegries.
L'acció d'ahir del segon gol són d'aquelles assistències que no compten realment com assistència d'Edgar, però el treball que fa per molestar la defensa permet que Stoichkov es pugui quedar sol davant el porter, prèvia errada també del jugador de la Ponferradina. Ens deia el Manel, per exemple, també, amb l'etiqueta TP946, que la bona associació entre Edgar i Stoichkov és el que més li està sorprenent dels últims partits, que sembla que portin més temps jugant junts. Agustí, Murci, vosaltres què opineu també de Stoichkov? No sé qui dels dos ha dit abans que, clar, era un jugador de primera divisió. Sí. Home, un jugador que, Agustí, clar, fa 16 gols a segona divisió, no l'esperes veure a la mateixa categoria.
Sí, per mi crec que és un gran jugador, que penso que aquest jugador és diferencial de la categoria, que amb un davanter centre que el pugui ajudar i que estigui a la seva alçada pot fer una gran feina, i que si l'Ecker està afinat i el pot ajudar, perfecte, ja que el Gruzeta no està a l'alçada de moment, doncs de moment si l'Ecker està a fi el pot ajudar i realment fan una parella que s'entenen, doncs magnífic, no? Això també és una mica obrir la caixa dels trons, que ja portem temps que no en parlem, però penso que si juntament amb Stoichkov s'hagués portat un davanter centre que potser fos més perfil golejador, crec que seríem una davantera de les més potents de la categoria. Però, bueno, Edgar crec que és un tio que juga molt bé, que s'entén molt bé amb l'Stoichkov. A vegades, doncs, és capaç de fallar les més fàcils i ficar les més difícils. I Guruceta encara no s'ha estrenat. Per tant, no sé què seria de nosaltres si a part de l'Stoichkov es portés un punta de cert renom o de categoria com la de l'Stoichkov. Seria una davantera letal en aquests moments.
O Murci, parlaves l'altre dia a Twitter, diria que del nom de Jonathan Soriano, que va ser un dels qui va sonar.
Bueno, Jonathan Soriano era un dir per intentar raonar una mica que l'edat en els davanters, o que no sempre, ha de ser un factor negatiu, no? Nosaltres tenim una mica, vagin al Twitter, el síndrome Tamudo, per dir alguna cosa, no? Que ja pensem que si ve una vella glòria que vindrà aquí a passejar-se, a pegar la traca del siglo, que sí, tal, no sé què. I posava l'exemple del Rubén Castro en el Cartagena, no? Que porta, em sembla que 7 gols en 6 partits, o 7 partits. Llavors, nomenava en el Jonathan Soriano perquè va sonar en aquest estiu, però per posar un exemple. Sí que potser ens falta, a lo millor, aquest davanter amb nom o amb experiència, com podria ser aquests dos que hem dit, no? Però bé, si els que tenim s'associen bé, com estem parlant, a l'Stoichkov, que és un fora de sèrie, que mai se m'hagués acudit en aquest estiu de que podria sonar o venir a nosaltres, i ja l'estem veient, és un jugador d'una altra categoria. Llavors, encara que sigui que l'Edgar aporti aquestes coses que té, de jugada d'esquenes, de pilota aturada, el Guruceta, per exemple, sí que no s'està veient tant, però el partit de Saragossa, per exemple, sí que em va agradar bastant i també es va associar bastant bé. El que passa és que no va, la pilota no va voler entrar o no... Mira, està negat de cara al gol. Però si alguna cosa s'està fent bé al míster, és que està comptant amb tots els jugadors, no? Jo, si per mi hi ha una persona que surt reforçada del partit d'ahir, és Antonio Hidalgo, perquè tots vam veure l'alineació una hora abans del partit i tots deien el mateix, no? Estan mostrant el partit, d'on va, amb tots els suplentes i tal, no sé què, i al partit que vam fer li dona tota la raó. O sigui, ara mateix, si hi ha una persona molt reforçada, és Antonio Hidalgo, ja no de cara a l'afició, sinó de cara una miqueta al vestidor, no? Ara mateix al vestidor el té guanyat, perquè ha comptat amb tots els jugadors i ahir va donar l'oportunitat a jugadors que no estaven jugant tant i aquests van respondre amb un 0-3.
Ara parlarem d'això. Abans, Adri, per cert, per rematar el tema del davanter, ho hem explicat aquí a Ràdio Sabadell en més d'una ocasió, en les últimes setmanes. D'entrada, sí que és cert que podem fer l'etern debat aquell de dir, home, signar un jugador pel nom tampoc et pot garantir que al final doncs vingui aquí, faci 20 gols, en faci 10 o en faci 0. Però sí que és cert que el Sabadell, en aquest sentit, el DNI no el va mirar massa a l'hora de rastrejar el mercat, perquè sí que és cert que sonaven noms joves, com l'últim dia de mercat va estar a punt de venir també Álvaro Vázquez.
Sí, sí, i al final, de fet, no el mira el DNI mai, perquè tens jugadors com, no sé, Òscar Rubio, que t'està complint com si fos un juvenil i que és un jugador més que experimentat, per dir-te només algun exemple. Però és que aquí a vegades som molt donats a fer aquella crítica prèvia a l'arribada del jugador, si és contrastat perquè aquest ja està acabat i a saber per què ve a Sabadell, i si és jove perquè aquest encara no ha fet res i on anem amb un jugador que encara està per explotar. Si no és una cosa, és l'altra. I al final perdem a vegades el punt de vista de dir que som qui som i que tenim els recursos que tenim i que això el que implica és que per recursos, per calés, per allò amb el qual tu fitxes els jugadors, segurament hauríem d'estar al 21, al 22, al 20 com a molt. Per tant, Álvaro Vázquez, doncs sí, és veritat, va estar molt, molt, molt a prop i perquè el problema va ser al final que era un joc en cadena i l'Sporting, tot i tenir ja l'acord tancat, estava supeditat a que ells també poguessin incorporar un davanter i, per tant, era Álvaro que venia cap aquí a canvi que algú arribés allà, que de fet era, si no m'equivoco, Campuzano.
Sí.
Llavors, al final, què vull dir amb això? Que ara veiem Rubén Castro i diem, veus, això és el que hauríem d'haver fet, portar un Rubén Castro que et garanteix segur que a finals d'any portes 20 gols. Però és que això et garantiria Álvaro Vázquez o Jonathan Soriano tenir 20 gols? Perquè les últimes temporades de tots dos tampoc és que fossin per tirar coets. Això d'una banda. I la segona pregunta, tens recursos suficients com per poder tancar a un Rubén Castro? Llavors, siguem conscients, fins i tot, mira, el Murciano, el José, ara deia el tema Antonio Hidalgo. Jo em posava les mans al cap fa un parell de setmanes perquè és que llegia alguns arguments demanant al cap d'Antonio Hidalgo que a mi em sembla demencial, que després de tot el que ha fet per un equip que se'n anava de cap a tercera divisió i que estem en el futbol professional, li donem 3 setmanes de marge i a la quarta ja estem demanant que no serveixi, que hem de fer foc nou, etc. Amb un tio que sense tenir plantilla segurament per pujar de les 6, 7, 8 primeres de segona B, et puja, que fa que se'l cregui la plantilla quan estava ja en peu i mig a tercera. Home, donem-li marge, no? I fins i tot amb el perfil de cos tècnic que tenim, que amb tot el que ens ha costat trobar un cos tècnic de gent implicada, de gent que ha jugat al Sabadell, que alguns com Juve són de la ciutat, donem-li marge. Hem de gaudir d'aquesta gent.
Gol anul·lat a l'Sporting, per cert. Al final
spoilers, no, spoilers posant, no, que vaig per internet, sisplau.
Ben anul·lat.
Encara no ha servit la falta perquè et serveixi una mica la...
S'està jugant, minut 85 de partit, Sporting 1, Castelló 0.
No, home, no, Adri, tranquil.
Fem una cosa.
Acaba de marcar, Última hora, acaba de marcar l'Sporting al meu ordinador.
Dic jo que s'ha anul·lat per fora de joc. Va, fem fora conyes. Fem una aturada per la publicitat i a la tornada parlem d'aquest argument dels homes de refresc que entren ahir, de la plantilla, de com estan aportant tots, també d'Hidalgo com la gran figura reforçada d'aquest Sabadell, o d'aquest Ponferradina 0, Sabadell 3, més ben dit. I ja sabeu que podeu seguir participant mentrestant a Twitter amb l'etiqueta TP946 per guanyar cada setmana productes oficials del Centre d'Esport Sabadell. Pausa i ara tornem.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dimarts?
Us explicarem com s'estan adaptant les infraestructures del Parc Taulí per afrontar la segona onada del coronavirus.
Fem salut amb el Parc Taulí.
Després a la secció
Els nostres barris.
El que farem és obrir les portes als reptes i també a les reivindicacions dels veïns del barri de Gràcia. També comprovarem quina és la situació actual de l'entitat veïnal. I acabarem obrint les portes a l'entitat Amigos Mira, una organització que treballa a la nostra ciutat amb la població més vulnerable.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45. Tota l'emoció de la Lliga SmartBank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan el mans del xut, gol!
En cama dreta, atura Ian!
Arriba Néstor, la vaselina Néstor, gol! Aliscot, gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest dijous, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Unión Deportiva Almeria.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Hem escoltat el senyal horari de les 8 del vespre durant la publicitat. Ara passa un minut i mig d'aquest punt de les 8. Seguim aquí en directe al Tribuna Preferent d'avui dilluns 2 de novembre del 2020 comentant el que va ser no només l'última victòria del Centre d'Esports Sabadell contra la Pontferradina, sinó aquest bon tram del Centre d'Esports amb 7 punts dels últims 9 en joc. Després també entrarem a comentar els dos pròxims compromisos de l'equip d'Antoni Hidalgo, que torna a tenir en qüestió de res, de 4 dies contra l'Almeria i contra el Màlaga. Però estàvem fent tertúlia abans de la publicitat amb l'Adriana Arroyo, amb el José María Cava, amb l'Agustí Forrellat, del que de l'home reforçat, no? Després del partit del Toralín, tot i que, com diem, segurament ja venia reforçat per la seva idea des de que va salvar, com deia l'Adriana Arroyo, l'equip a Olot del descens a tercera divisió, agafant un equip que estava pràcticament, com diem, camí d'aquesta categoria. Parlàveu d'això, no? De com Hidalgo ha aconseguit, també, recordo, ara estava buscant per aquí un comentari, crec que era del Luis Mora, que ens deia fa uns instants, que l'equip s'ha fet, després d'aquella segona part a Albacete, que va ser nefasta, tot s'ha de dir, i que, com diu ell, l'equip se'l veia abatut, tot i això, a nivell anímic, han aconseguit ser forts i lluitant al 200%, com diu Hidalgo, per fer aquest 7-9. Segurament està també mèrit de, no només d'Hidalgo, del cos tècnic i dels propis jugadors, no? Adri, el fet de en una situació tan delicada ser capaços de revertir la situació d'aquesta manera.
Crec que era l'Alberto Jogo, que, home, no seré jo qui li tregui la raó parlant de futbol, que l'altre dia deia que el temor que ell tenia amb un inici tan discret com aquest en quant a puntuació era que el jugador no se'l creiés, el que continuava perquè pensés que segona divisió ja no servia i el que venia de nou perquè aquesta idea tan diferent que té l'Antonio d'afrontar el futbol, doncs si vens de nou i no encaixa des del principi, que pugui generar dubtes. Estic absolutament d'acord que al final és un tema de creença, de fe, de creure-hi, no? I al final, això al final ha acabat donant els seus fruits. El futbol és molt catxondo perquè al final et pares a pensar i tota aquesta valoració que tu ara estaves fent, jo t'escoltava i pensava, ja, però si el dia del Leganés te'n vas amb un 0-3 al descans, que no hagués passat res, això no ho estaríem dient ara mateix. I en el més menys, deia Antonio Hidalgo ahir en roda de premsa, que segurament ara feia una mica més de justícia al tema dels 7 punts de botí que té ja el Sabadell, però és que a mi fins i tot me'n falten alguns, perquè, com dèieu abans, a Mallorca es podria haver puntuat perfectament, fins i tot si m'apures contra l'Espanyol, tot i ser conscients de la superioritat del conjunt perico, vas tenir una estona per posar-te per davant, ja ni us explico el partit contra l'Albacete. Per tant, el més normal en el futbol, si és que el futbol fos lògic, és que contra el Leganés no hauries guanyat, però que ho hauries repartit diferent i estaries això, en 8, 9, 10 punts, potser, si se't donava una mica millor el pati, però vaja, al final, sí, estic d'acord amb el que comentaves, amb el tema de creure-hi, de la confiança, i amb una paraula que és la que deia abans el José i que per mi és la clau de tot això, que és el tema de la dinàmica. O sigui, al futbol, si hi ha gent que diu que les dinàmiques no serveixen per res o no influeixen en res, que m'expliquin per què el partit Albacete va acabar 3-0 i ahir va acabar 0-3.
I fins i tot des de l'òptica de la Ponce, que venia de dues derrotes consecutives, també, amb aquest petit dubte que poguessin tenir a sobre, tot i ser, com diem, dos partits seguits fora de casa. Deia l'Héctor, per exemple, amb l'etiqueta TP946, podeu seguir participant fins a dos quarts per guanyar aquest lot de productes oficials del Sabadell cada setmana. Deia l'Héctor que la clau és, o el que més ha cridat l'atenció és el creure, com diu Hidalgo, al revés que molts equips que estan avall. L'equip ha après dels errors i ha seguit amb la idea del míster. Ara som l'equip que porta més minuts sense rebre gols. I ens deia el Martí també fa uns minuts que ningú no toqui l'Antonio Hidalgo, que si hem de baixar, que no baixarem. Diu que sigui amb ell. Els invents, diu, amb Gasosa. La cosa està clara, no, Agustí?
Bueno, jo penso, bueno, començo pel principi, penso que el Sabadell és un club molt gran. En contra del que va dir Stoikov el primer dia, que venia un club petit, no. El Sabadell és un club molt gran. Potser tenim 3.000 socis, però té milers de seguidors per les xarxes socials, per tot arreu. El Sabadell és un equip estimat per arreu d'Espanya, per allà on va. I crec que el Sabadell, que es parli molt d'ell, encara que siguin crítiques, que sempre han de ser constructives, mai destructives, ajuda l'equip, perquè els jugadors ho escolten, es piquen, treballen, i l'Hidalgo a la mitja part del partit de Leganés, segons va explicar, i també vaig escoltar aquí a través de les vostres zones, deia que els jugadors li havia demanat que sortissin al 200%, que si no sortien deixant-s'hi la vida, no guanyaríem ni un partit.
I parlava fins i tot, perdona Agustí, en aquest sentit sí. Parlava d'una responsabilitat fins i tot que tenen els jugadors.
Sí, sí. Jo penso que els jugadors, igual que senten l'alè de l'afició a les xarxes socials, perquè malauradament no podem anar al camp, també es posen les piles quan veuen que les coses no surten bé. Crec que a vegades som molt injustos amb els jugadors, a vegades ens passem amb les crítiques, però penso que les crítiques són bones i són constructives i ajuden a que tothom millori. I també penso que no cal dramatitzar, no calia dramatitzar la situació que estàvem abans i tampoc ara cal que siguem, que anem de superequip, que guanyarem tot perquè ens costarà molt el proper partit i salvar la categoria, no? Però crec que és bo que ens traiem aquests complexes de que sabem d'on venim, que estem a punt de baixar a tercera, però bueno, si us parlo jo de la meva experiència com a soci fa 30 anys, jo vaig veure el Sabadell jugar a primera divisió, per tant, venim de primera divisió, no venim de tercera, per tant, el Sabadell ha de ser un club que miri més enllà, d'acord que ara tenim pocs diners i que hem de fer ajustos, però el Sabadell ha de ser ambiciós i l'Hidalgo per mi és una de les pedres que no s'ha de tocar mai en el Sabadell perquè és un gran entrenador i més molt arlequinat i també el president i tota la gent que té el Sabadell que són un grup de persones que ens portaran molt, molt amunt amb paciència, però penso que el punt d'inflexió el marca el nostre entrenador a Leganés i que això pues, pot anar amunt.
Final al Molinón, Sporting 1, Castellón 0. Murcia, Adri, ens va molt bé, no? Satisfets, no?
Molt bé, molt bé.
Amb aquesta victòria de l'Sporting?
Dispara tu primer, Murci.
No, bé. 1-0 i bé.
I ja
tenim un altre equip aquí que està amb uns altres, que no suma. I bé, a veure si ara em sembla que comença el Màlaga espanyol, a veure si l'expulsen 3 o 4 al Màlaga. I aquí ja...
Però dos partits,
sí,
que...
Sí.
Bé, no, clar, partits, el Màlaga no juga entre setmana, diria, no?
No, per tant, diria que no, vaja.
Per tant, complirien contra el Sabadell, sí.
Sí, és el partit, si no m'equivoco, és el Zaragoza-Girona o Girona-Zaragoza, no sé l'ordre, i el nostre, perquè és el que recuperem de la primera jornada, i el de l'Alcorcón, també.
Per cert,
la Ponferradina, precisament.
Òscar Cano, què?
Un patí ja cada partit, ja, o sigui que... patint ahir, patint dimecres, patint dijous, això és una
parella. Sabeu el que em fa patir a mi amb aquesta lliga? Que està tan igualada que al final la lògica a mi em porta a pensar que hi hagin quatre que siguin pitjors que nosaltres, punt. Amb això ja em conformo. I per tant, a mi, si es trenca la classificació i veig que quatre es queden per sota nostra, ja m'agrada, no?, que hi hagi aquesta trencadissa. I en canvi veus que el Logroñés, que per mi era un candidat per estar baix, va al Tartiere i guanya. I dius, bé, l'Oviedo no està bé, a veure si és que és l'Oviedo qui es quedarà. L'Oviedo va a Las Palmas la mateixa setmana i guanya. I al final dius, a veure, aquí tothom suma o com va la pel·lícula? És cert que el Castellón s'està quedant aquí en aquest vagó de cua i em sap greu per tota la bona gent d'allà, però necessitem quatre per sota.
Un punt molt malvat, el que comentava ara amb aquesta pregunta que feia molt, molt simple. Òscar Cano, què? Quan Òscar Cano al final és un entrenador que segueix la mateixa trajectòria d'Hidalgo, Sí que és cert que Hidalgo té aquest punt de, com diem, d'arlequinat, d'haver estat com a jugador, aquest punt també sentimental, però la trajectòria com a entrenador és molt semblant d'Òscar Cano, Arribar al Castellón, treure'l pràcticament del pou i pujar l'any següent, però...
Per començar, Òscar Cano a la graderia els dos últims partits, incloent-hi el d'avui, estava sancionat i s'ho ha hagut de veure des de la part alta del Molinón. Però, no. Vaja, jo crec que no hauria d'estar discutit, crec.
Per aquesta regla de 3, que comentem aquí a Sabadell amb Antonio Hidalgo, tampoc, però vaja, veurem què passa a Castalia en les pròximes hores i en els pròxims dies. Va més coses, mirant de cara al futur, i encara també ho lligo en certa manera amb el que vam veure al Toralín, però per exemple ens deia l'Oriol, amb l'etiqueta TP946, que el que més li havia sorprès dels últims partits o el que més li havia cridat l'atenció és que tota la plantilla estigui endollada i disponible, que la lliga és molt llarga. I ens deia el Manel Escrivà també que més que sorpresa, crec que podem parlar que els jugadors van agafant i interioritzant el concepte de joc que vol el míster. D'entrada us llenço aquesta doble reflexió, no? D'una banda, que crec que heu parlat abans en certa manera, que és un dels encerts d'Hidalgo de l'altre dia, de fer 6 canvis i que l'equip acabi rendint de la manera que va rendir. D'entrada això, i de l'altra banda també, noteu una diferència o noteu una millora pel que fa als nous fitxatges? I ja no parlo de Stoichkov, que com diem és un fora de sèrie, com heu comentat vosaltres, però... Us donen bones sensacions els fitxatges en aquests últims partits? Cas d'un de Barrena, per exemple, que recordo que va estar molt bé contra el Leganés. Cas de Juan Ibiza, que tot i ser substituït contra el Lega, marca l'altre dia. Què en penseu de tot això? Qui vol disparar primer? Va, que us veig tot preparat.
Jo soc els que pensa... perdó. I ho vas dir, sembla, també en un tuit, en el programa, precisament, que el problema no era ben bé que no tinguessin nivell els que venen de segona B, sinó jo crec que hi ha alguns jugadors, que alguns fitxatges que, dels que venen precisament de segona, que potser no han donat precisament molt la talla. O sigui, a l'Ondarroa m'està agradant més els darrers partits, però sí que bé, al principi tenia dubtes, no? Jo era el que veia que potser l'Àngel o mateix m'està agradant, o sigui, el veia més titular que en l'Ondarroa. Un altre exemple és el francès, el Pierre Cornut, que bé, no sé si hem començat a guanyar des que no és aquí, però en fi, que també tinc dubtes d'aquest fitxatge i alguna cosa més. El Cruzeta m'esperava més, si jo crec que és un davanter i quan marqui un gol agafarà confiança, però el que dius, no? Tret l'Stoichkov, que no el nomenarem perquè està a un altre nivell, la resta de fitxatges sí que tenia dubtes. Que el millor és el que diu també, de que ara ja està agafant els mecanismes i mica en mica pues, ja tothom agafa el seu nivell i ja en el nostre sistema de joc.
Jo penso que els jugadors que venien de segona B, bàsicament dos els jugadors del nostre equip que havien pujat aquest any, ara ja comencen a agafar el pols de la categoria, molts hi havien jugat però fa molts anys, i que mica en mica es van posant les piles a segona divisió. Dels que han portat, a mi m'agrada moltíssim l'Ibiza i el Víctor, són dos jugadors que marquen diferències, i a l'Ondarroa i el Guru els està costant una miqueta, haurien de marcar més la diferència, ja que són jugadors que venen de la categoria, o si més no, havien de marcar la diferència, i penso que tu pots renovar tot l'equip de l'any passat, o la majoria de l'equip, però, per exemple, en els dos laterals, per allà tens un problema, en el lateral esquerre i dret penso que no s'ha portat jugadors de nivell per aquesta posició. I al mig centre, l'Ondarribia, per mi, és un jugador que és més... Bueno, li falta una miqueta encara, no? Per donar aquest plus, que per ser millor del que tens, perquè realment a mig de camp tens molts jugadors i ell no marca la diferència amb els altres. Per tant, penso que bueno, si es pogués al mercat d'hivern portar a reforçar algunes de les posicions, jo reforçaria els dos laterals, algú al mig del camp i un davant de centre per demanar ja fes la carta als Reis abans d'hora.
Això t'anava a dir, la carta als Reis, recordem, Adri, que el Sabadell només té, fitxes, eh, dir, només té una fitxa.
Bueno.
Dos mesos, i tornem a estar amb la pel·lícula.
Si us plau, que no arribi al mercat llavors, perquè se'm fa tan pesat el tema del mercat de fitxatges. No, bromes al marge. Al final hi ha de tot, no? Clar, quan fitxes a 8-10 jugadors, és impossible que puguis estar encertat en tots, i moltes d'aquestes incorporacions realment són apostes, perquè fitxes jugadors que són joves i que han de treure el cap encara, que, per exemple, en el cas de Víctor, ho està fent bé a segona divisió B, o fins i tot en el cas de Jaime, no? Jaime se'l fitxa perquè és un jugador que és capaç de defensar molts metres de la seva porteria, de córrer cap a les seves esquenes, i com que ja preveus que amb el sistema amb el que juga Antonio Hidalgo la defensa no la tindràs de normal molt enrere, doncs vols un perfil així una mica diferent. I tenint en compte que també ha arrossegat molèsties i això, no és un jugador que em desagradi tampoc, i crec que pot ser bastant complementari al que teníem amb Pedro Capó, que és la regularitat personificada. Estic d'acord que en el carril esquerre anem una mica coixos perquè Pierre Cornut, que també ha estat molt de temps lesionat, no ha acabat d'aportar una diferència, un plus respecte al que hi havia amb Josu. A la dreta jo crec que el perfil és molt diferent i que el pots anar combinant i pots anar jugant amb ell, perquè depèn del partit, si vols que sigui un home amb projecció a la banda dreta, pots optar més per Víctor García i tenir aquí una banda més ofensiva. Si no, Òscar Rubio, tot i que deixa-la anar també,
sí,
per l'edat que té, la de quilòmetres que fa,
tros
com arriba ahir, en l'acció del tercer gol, etc. I a mi em sap greu, en un cas en concret, que no estigui acabant de funcionar, que és el de Guruceta. Em sap greu per una raó, perquè al final és una aposta que jo l'entenc. Dius, ostres, en la línia del que dèiem abans, no? Tu no tens recursos per tancar un punta que sigui referència a la categoria. No ets un dels 5, 6, 8 primers equips de la categoria que diguis, jo vull aquest senyor i el tindrem sí o sí. Llavors has de decidir o esperar última hora, ens va sortir bé amb l'opció de Stoichkov, o fitxar un jugador que de fet estava pràcticament lligat amb el Fuenlabrada i aprofites que es trenca la negociació amb el conjunt madrileny per posar aquí les cartes sobre la taula i acabar emportant-te el cap aquí, i que al final és una aposta, és un meló per obrir, però que tu li has vist qualitats com per acabar d'explotar aquí. Venia de l'Atlètic de Bilbao, fins i tot va fer un gol a la Copa contra el Sevilla, un jugador que funcionava en el filial, però que es queda en aquest pas intermig, que potser al filial li queda curt, però al primer equip encara li queda gran, i la millor demostració és que l'Atlètic Club té encara una clàusula de recompra, en el cas que la cosa funcioni, crec que era el primer i el segon any, tot i que ara tiro de memòria, per poder repescar-lo en el cas que la cosa funcioni. Em sap greu perquè és jove i perquè crec que necessita un cert rodatge, que de moment és cert que traient el partit a Saragossa, que va estar molt bé, a la resta li està costant de tenir protagonisme, de veure porteria, etc. Però jo era un fitxatge que a mi m'il·lusionava, precisament per això, perquè dius, bueno, un meló per obrir, una jove promesa, per què no ha de destapar-se aquí?
Hi ha temps, encara, com diem sempre, hi ha 42 jornades i Guruceta tampoc li tremolen, no li tremola el pols a Antoni Hidalgo a l'hora de col·locar-lo a l'11 titular, no va ser el cas de l'últim partit, però sí que és cert que venia sent l'habitual Guruceta. El que dèiem també era al voltant de la disponibilitat, no?, de tota la plantilla. Suposo que també és una de les millors notícies, pensant en el futur, pensant que aquesta setmana tornem a tenir dos partits, pensant que a finals de novembre, avui miràvem el calendari i ara fa uns minuts a la redacció i pensàvem, ostres, i quan ens ficaran al partit del Corcón? Si des del dia 22, diria, tiro de memòria, que és el partit de després de Logroño contra el Logroñés, fins al pont de la Constitució, el Sabadell torna a tenir jornades intersetmanals. Bona notícia,
vols
no?
Vols la meva aposta en aquest sentit?
Sí, clar.
Jo crec que ens deixaran una setmana lliure i que abans de tornar un altre cop a enganxar jornades intersetmanals ens colaran per aquí al partit de l'Alcorcón. Sense cap informació, eh? Simplement és el que em diu el Nas.
Setmana lliure, què vols dir?
Setmana sense partit entre mig.
Sense partit entre... És a dir, el Logroñés, la setmana del 18, del 16 de novembre, perdó, no hi hauria partit, eh? Del Sabadell, en aquest sentit.
Ara m'enganxes.
Ara parlat, és igual.
Juguem el dia 5 contra l'Almeria.
Sí.
Juguem el cap de setmana contra el Màlaga.
Llavors tenim la setmana lliure.
Sí.
Juguem el dia 15 contra el Logroñés. Ai, tu vols dir el 18 o el 19 de novembre.
Correcte.
Veurem l'aposta. Clar,
sigui, aquí no encadenar 4 setmanes mai jugant entre setmana, mm-hmm, sinó tenir una pel mig lliure i que després, no només pel Sabadell, sinó perquè, com deia, l'Alcorcón també té partit pendent contra la Pontferradina que es posa el dia la setmana que ve.
Fa tota la pinta, eh? Perquè després, com diem, si juguen el 18, enganxaria el Sabadell 3 jornades intersemanals consecutives.
Correcte.
Però, clar, el risc de posar-lo també, si no, durant el pont de la Constitució, és a dir, el 9-10 de desembre, significa que llavors tindràs Copa del Rei i ja jugaràs també una altra vegada, enganxaràs un altre compromís més entre setmana. Bé, el calendari està com està aquest any? I,
no, i que veient com està el panorama amb el Dinamo de
sí,
Kiev venint a Barcelona, amb una desena de casos de coronavirus que s'han quedat a casa, l'Ajax crec que he llegit que també 10 o 12 casos de positius, res no et fa pensar que el que ha passat amb l'Alcorcón no es pugui donar amb un altre equip, també.
Bé, jo crec que també, perdó,
sí,
vull dir que destacar també que el Sabadell ara està en un bon moment, té tota la plantilla, crec que menys el Pierre Cornut, crec que estan dos disponibles.
I Boniquet, també. Important. Xavi Boniquet.
Boniquet, perdó. Però que realment això es nota, que tens 22 jugadors, 23 disponibles per fer rotacions, i per mi és la clau. Tens tot l'equip en bona forma, tots amb un punt molt bo en aquest moment de temporada, i això és important, eh? En el moment que tens dos partits per setmana, el tenir tota la plantilla disponible, o quasi tota la plantilla disponible, per mi és clau per afrontar aquest tram tan complicat de la temporada.
I que fins i tot...
És tan important com que ahir vas poder deixar sense jugar cap minut a homes com Aleix Coc, com un de Barrena, com el propi Guruceta, o sigui, o Víctor García, sí. O sigui, són quatre peces que pràcticament els posàvem gairebé cada setmana d'inici fins ara.
No, i fins i tot que aconsegueixes guanyar 0-3 amb un equip molt reconeixible de la temporada passada, traient, com diem, Stoikov i Juan Ibiza, que eren els dos únics jugadors de l'11 d'ahir que no figuraven a la plantilla del Sabadell ara fa un any. Queden 8 minuts de programa. Us sembla que parlem una mica del doble compromís que té el Sabadell aquesta setmana, Almeria i Màlaga? Us enfunda una miqueta de respecte aquest Almeria? Ni que sigui pel múscul econòmic, no pel xou d'ahir absolut a los Juegos del Mediterrani, on no són capaços de guanyar amb 3 jugadors més, contra el Girona. Però us fa respecte aquest Almeria?
Jo crec que al camp del nostre estadi tenim la guanyar, és un estadi que el tenim ben apamat, que ens ha portat al principi de que espero que sigui una ratxa molt, molt llarga. Crec que tenim els jugadors que, com deies tu fa un moment, una part de la plantilla fresca per poder jugar. Crec que l'Almeria és un equipàs que ens costarà moltíssim, però penso que amb l'experiència que vam tenir amb el Leganés podíem repetir, i el Màlaga és un equip que també se'l pot guanyar, un equip que també ha fitxat molta gent jove, i penso que tenim dues grans oportunitats per sumar 6 punts a casa. Seria molt important per sortir de sota.
No, seria una autèntica passada, eh? Encadenar 4 victòries consecutives. Difícil que passi en una categoria com aquesta.
Però ara veig el Sabadell en un moment que veig tots els jugadors estan enxufats, que són capaços de qualsevol cosa, i a l'Hidalgo els transmet aquesta força que penso que és David contra Goliat i que ho trobarem tot, això.
Déu-n'hi-do, l'optimisme de l'Agustí Forrellat. Murci, què? Tu què? Quines sensacions tens?
Les travesses aquestes que fèiem a l'estiu, sempre sobre el paper, a l'Almeria potser eren de les 4 o 5 plantilles més potents que vèiem, no? Espanyol a part, després potser ficàvem en aquesta llista Leganés, Mallorca, Girona i Almeria, no millor, no? No sé si per què torna. I si més, sembla que no han acabat d'agafar una miqueta aquesta empenta d'estar a dalt. No sé si han fet fora ja l'entrenador o no. Aquesta és una altra. No sé si arribarà l'entrenador nou al dijous. Però ahir la imatge de jugar contra nou una bona estona i després contra Witty no guanya el partit, es deixa una miqueta tocats. Ara arribaran aquí i ocasió que tingui, ocasió que anem a dins, això per parlar, no? Però, i en el contrari és el Màlaga, no? Que en aquest estiu veien que quasi no tenien gairebé ni plantilla per començar i déu-n'hi-do, ha començat molt millor del que esperaven, no? Esperaven que també per pressupost o per que estaria una miqueta més avall de lo que està, a lo millor que si que hagués estat una miqueta rival directa i sí que està a lo millor amb els fitxatges que va fer a última hora rendint bastant bé.
No oblidem que el Màlaga...
Llavors fa una miqueta de por als dos partits, més que res, perquè es vindria molt bé, molt bé, encara que sigui un 4-6, però bueno, primer Almeria.
El signem també amb els ulls tancats, aquest 4-6. Sí que és cert que el Màlaga, Adri, amb aquestes restriccions, té un dels límits salarials, diria que el més baix de la categoria, si no vaig errat.
Teòricament sí, a la pràctica hi ha jugadors que a mi se m'escapa com els han pogut fixar,
sí,
perquè al final,
sí.
Quan saps com funciona el tema del límit salarial i tot el que computa realment, a mi m'estranya moltíssim, però vaja, deuen jugar amb la trampa legal de jugadors que potser tenen fitxa de filial, ho dic des del desconeixement, però és una evidència que en teoria tots el posàvem a baix per com semblava que anava l'estiu, que fins i tot va començar la lliga molt malament, crec que va ser Tenerife golejat, i que després, en canvi, gairebé no té terme mig, no? O guanya, o el dia que perd amb totes les de la llei. Igualment, dèiem abans que la segona divisió és molt llarga, paciència, perquè encara pot ser que això canviï, que l'Almeria acabi a dalt i que el Màlaga acabi a baix, però és veritat que de moment han començat a la inversa del que semblava. I deia el José el tema de si han fet fora o no l'entrenador, veient el ritme de l'any passat, potser tenen temps de fer dos canvis d'entrenador abans que arribin dijous aquí a Sabadell.
José Gómez és ara mateix l'entrenador, l'inquilí de la banqueta de l'Almeria, però com diem...
Aquest... L'any passat em vaig perdre ja amb el compte de quants van passar per allà.
Guti i quatre més, diria que van ser.
I Guti i uns quants més, sí, correcte. Sí.
Jo sentia un comentari d'un comentarista de Movistar que deia que el Sabadell havia tingut la suficient paciència per no posar-se nerviós amb el tema de l'entrenador i que tard o d'hora donava fruits. Vull dir que el Sabadell ha fet molt bé de no posar mai en qüestió Hidalgo i tard o d'hora acaba donant fruits. Això d'anar fotent entrenadors al cap de dos o tres partits és una borrada.
Sí, sí que és cert que l'Almeria, i amb això ja pràcticament ho remato, perquè queden 3 minuts, l'Almeria ahir hauria d'haver guanyat contra el Girona, perquè el Girona acaba amb 8. Per cert, entrada criminal, però criminal de Montxo.
Em sembla... és molt divertit.
Però de babau, amb perdó,
coneixe't, Pau. I veure la cara, la reacció, quan ja sabia el que anaves a dir i el nom que anaves a deixar anar, ha estat molt divertit veure la reacció i saber què diries Montxo ara.
És que l'entrada és de babau. Em perdó, però l'equip, el teu equip amb 9 jugadors i fas aquesta entrada criminal al minut 80...
No, i a la zona del camp que és,
clar,
que està al mig del camp.
Ja sabem que té els cables creuats, Els cables a vegades se li creuen a Montxo. Sí que és cert que l'Almeria, jo el vaig veure contra el Castellón, que era el partit que precedia aquest Almeria-Girona, i va fer una molt bona actuació, el conjunt indàlic, que serà, sens dubte, una bona pedra de toc aquí a la nova Creu Alta. Dijous a les 7 de la tarda, des de mitja hora abans, programació especial aquí a Ràdio Sabadell, amb el Sabadell en joc. Em queden 2 minutets per acabar el programa. No sé si voleu comentar alguna cosa més ràpida, molt ràpida del partit, o donem pas a la porra. No sé si us ha quedat alguna cosa pendent.
Jo pensava que allargaríem, no? Aquí amb l'Agustí, amb el Murcia...
Amb el Màlaga espanyol, també.
Ara.
Sí, i tant.
Jo només comentar que gràcies per tornar a fer el programa i donar la veu als socis i als aficionats. És un programa que ens encanta, la gent del Sabadell. I també, doncs, que gràcies per la feina que feu de difusió del club i que, bueno, esperem que la tribuna preferent doni molt de sí i que puguem gaudir-lo molts anys més.
No, i gràcies a vosaltres, perquè al final sou els que esteu al darrere, els qui ens escolteu, no només al Tribuna, al Sabadell en joc, a l'Hotel Suís, i la veritat és que estem molt i molt contents de la resposta dels últims mesos aquí a Ràdio Sabadell. Vinga, va, ràpid, que tenim un minutet. La porra del partit. Adrià, tu et pregunto el dijous, si et sembla.
Em sembla bé. L'1-0 me l'apuntes dijous.
Perfecte. Una abraçada.
Que vagi bé, adéu-siau.
Vinga, Agustí Forrellat, què me'n dius?
Un 2-1.
2-1 favorable al Sabadell. Murci, tu què? Que sé que ets de fer més pronòstics més pessimistes.
Sí, doncs pues, seguirem la tònica. Perdem 0-2.
Aviam si funciona.
si funciona.
Si funciona, 0-2 en contra cada partit. Sí, res sí. Més. Agustí, Murci, una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada, gràcies.
Una abraçada també del Roger Benet, que ha estat a les vies de seu en aquest Tribuna Preferent d'avui, 2 de novembre del 2020. I d'aquí us ha parlat Pau Vituri en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Dijous, ja sabeu, tenir una cita aquí al Sabadell en joc a partir de 6:45 de la tarda amb aquest centre d'esports Sabadell Unió Deportiva Almeria. Que vagi molt bé, adeu-siau, bona nit.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.